Aquests dies hem tingut sobredosi de reunions familiars i encara tenim pendent el Cap d'Any i el Dia de Reis. Els adults coneixem les regles de joc i ens hi lliurem amb més o menys alegria. Però què passa amb els nens? Quan diem que el Nadal l'organitzem sobretot per la il·lusió que els fa als més petits, això és del tot cert. És bo que comencin a saber comportar-se en una sobretaula una mica més llarga de l'habitual, aquelles que no s'acaben mai. De totes aquestes qüestions i també de quina ha estat la imatge de la família en diferents tradicions literàries, en volem parlar avui al consultori per ser feliç.
Com sempre, ens podeu fer les vostres consultes de tot tipus relacionades amb qualsevol altre aspecte de l'educació, els llibres o l'horticultura, al 93-201-7474 o també al correu electrònic suplement@catradio.cat.
Saludem el psicòleg Jaume Funes. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Escriptora Llucia Ramis, bon dia, Llucia.
Bon dia.
I l'horticultor Marc Casabós, bon dia.
Molt bon dia.
Comença el nostre consultori a tres bandes.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Bé, felicitaires. Heu estat feliços aquests dos dies en família?
A vegades feliços malgrat la família, no. No.
Fan cara de digestió, eh?
Però què, sou dels que esteu bé en família?
Sí, són les que mos acostumem, no?
Què has de dir, no?
Exacte. Ara que ens estan escoltant tota la família, hola, bon dia. No, però sí, no? T'acostumes, com tot, desconnectes una mica. Primer que et retrobes tres vegades l'any, per tant, és una estona agradable, i quan s'allarga una mica, doncs, bueno, saps què és el que toca i ja està, no?
I té els tabús a casa teva o què?
No n'hi ha. I, de fet, a casa meva es parla absolutament de tot, el que fa que ens barallem molt, però que les baralles durin molt poc temps. Es parla molt de política, hi ha una gran varietat de tendències polítiques de la
divertit.
Família, des de l'extrema dreta pràcticament fins a l'extrema esquerra. Extrema dreta m'he passat, però sí que hi ha molta...
I és habitual per Nadal ja tractar el tema polític?
Sí, no.
Oh, és molt,
i per WhatsApp familiar també, llavors hi ha unes baralles interessants també per WhatsApp familiar.
Que... I tu, Jaume, que hi ha tabús a casa teva?
No, normalment no. La veritat és que no. El nucli familiar que ens veia més, diguéssim, perquè els pares de tots també han mort, la veritat és que potser algunes vegades hi ha discussions o contradiccions d'educació, però jo diria que no. Sempre acabem parlant, òbviament, de política, però també parlem de sexe i també parlem d'altres diversions.
No, jo aprofito potser l'ocasió per reivindicar el Nadal que fem nosaltres a casa, que és que nosaltres ens hem creat una nova família per viure el Nadal de la manera que ens venia de gust. És a dir...
Per no haver d'aguantar l'oncle que no suportes.
Sí, exacte, l'oncle o algú més proper, fins i tot, eh? No cal que sigui l'oncle. És a dir, que jo reivindico la possibilitat de dir, escolta, arriba un punt que si són dies especials i els volem viure així, potser hem de reduir comitè, potser hem de dir, mira, aquests legalment i políticament correctes doncs hauríem de veure'ns, però prefereixo no veure'ls.
Però això suposa un problema a l'entorn de...
Sí, però nosaltres ens portem bé tots, eh? Vull dir, no hi ha cap problema amb ningú, al contrari, jo crec que sí. A més, em fa il·lusió, perquè com que els veig molt poc, sempre fa il·lusió tornar-te a veure, ni que sigui...
De totes maneres, aquesta idea de la macrofamília, de la família extensa que es deia abans, que s'ajuntava tothom, quan deia el mar ja s'ha anat trencant i sortosament...
Sí. No. Nosaltres som 45 i 45...
Però tu perquè tens 45.
Ai, això ho em deia, clar, però...
L'àvia, els pares, els fills...
Tu tens una família catalana de prou que reprodueix
els estereotips. No.
Amb el Jaume, té un llibre, en un dels teus llibres, Jaume, El lugar de la infància, et feies una pregunta provocadora, deies què és una família i per què serveix la família, no?
Clar.
Entre altres coses, perquè no existeix la família, existeixen famílies múltiples. I avui en novetat, no recordant la macrofamília aquesta de la que em parla la Llucia, la família, fins i tot dels que estem a la taula, és un pacte entre dues persones d'igual o diferent sexe que es posen d'acord en compartir els petons i els diners. És a dir, és un pacte econòmic efectiu. Ara, si apareixen criatures ja és una altra cosa. Estem parlant de dir com ha de ser una família que decididament...
Clar, però sí que hi ha gent que l'han educat pensant que la família és molt important i que no et pots barallar amb ningú de la família.
Però
no.
Quina família?
Bueno, clar, no.
La de sang.
Ja, la sang i la política.
Sang, els amics,
això és el que deies tu.
Clar, és a dir, quina família. Penso que tothom arriba a un punt que quan amb certa consciència crítica s'ha de preguntar quina és la meva família o quina vull que sigui la meva família.
Quina és la sang? La de l'amant del meu pare? La de l'ex o l'ex de la meva... És a dir, és que el concepte sang ja no té cap sentit.
I tu, Jaume, dius també que l'objectiu de la família no és la procreació, sinó la convivència, no?
Sí. Perquè en realitat l'únic que està clar és que majoritàriament no volem viure sols, volem viure en companyia, però això vol dir compartir alguna cosa. I a vegades és el que anomenem família falla perquè no hi ha un compartir un cert projecte. No cal que duri tota la vida, però almenys un projecte a 2 anys vista, és dir, a veure què fem junts. Perquè si no, només és dir, a veure, ens arriben els diners i follem prou o no, però és que això no és exactament una parella. És dir, volem fer alguna cosa junts. I jo crec que això, aquesta necessitat, entre cometes, de família, que no és universal ni obligatòria. De mi hi ha gent molt feliç que viu sola o successivament sola, però en realitat...
És una família, és una unitat familiar, també. Sí. És que en certa mesura, al final...
És no, monosoletat.
Potser està compartint aquesta unitat familiar d'una sola persona amb un gos, amb un llibre, amb... d'alguna manera en societat, també.
No, si la meva manera de conviure amb la meva família precisament és viure tota sola.
Clar.
Així puc conviure perfectament.
T'arriba la inspiració... Després d'aquestes trobades de 45 persones en aquests àpats familiars, t'arriba la inspiració literària?
No sé si seria literària la inspiració que m'arriba. Se m'acuden unes quantes idees que podria portar a terme literàriament perquè no passi res de legal, no? O il·legal. Però sí que és veritat que donen moltes idees i sobretot que hi ha molts temes de conversa que quan vius tot sol no surten aquests temes de conversa. Llavors estan que te plantegis les coses...
Però el que no té cap sentit és que el anomenat esperit nadalenc resolgui una gent que no s'aguanta cada dia.
Clar, està clar.
És dir... Bueno, o convius, o tens alguna cosa en comú, o relaciones, o intentar allò, ajuntar-se tots per Nadal, és a dir, amb aquella imatge, recordava quan preparàvem el guió, la imatge aquella de la companyia telefònica que facilitava que tu truquessis el que estaven lluny. Avui en dia el concepte lluny ja ni tan sols existeix.
Bueno, mira, ara volia treure el tema de la sinceritat, no? Perquè hi ha vegades que sí que és veritat que hem de seure a taula amb una tieta que ens cau malament, no? De quina manera a un nen li pots explicar que no pot dir el que pensa en aquest moment.
O potser ha de dir el que pensa que resolgui el conflicte d'aquesta manera.
He pensat que ho diries, Marc, perquè tu la sinceritat, no, aquella tieta no, doncs que no vingui, no?
És que aquí es barreja, potser el Jaume ho comentarà, és a dir, sinceritat, hipocresia. Les posem en una balança. És a dir, si aquesta no sinceritat per dir retenim-nos aquí perquè això no ens fa... Sí, però... destapar aquí un conflicte.
Però si la sinceritat et crea un incendi, no? Que és al final el que pot desencadenar si un nen diu el que pensa d'aquell oncle.
Sí, clar.
Jo me l'estalvio i prefereixo ser hipòcrita, ja t'ho dic ara. I tant.
Val. I veure't amb l'oncle igualment cada Nadal.
Si és un cop a l'any i prou, sí.
Però si som hipòcrites amb la gent que treballem i som hipòcrites amb la gent amb la pastissera o el forner...
No costa res ser un dia, no?
No costa res.
Clar, no, si ho som
amb ella. No costa res.
Però els adults hem après a dissimular. I exactament, recordeu que un adult és una persona que pensa, diu bé i fa ser. És a dir, és l'essència de la vida adulta. En canvi, un nen se suposa que l'hem de preservar amb una certa coherència entre allò que està sentint i allò que expressa. Per tant, hem de ser curosos de no dir el que no han de dir del costat i deixar que el nen, en tot cas, respecti, però pugui dir amb tranquil·litat el que pugui dir. Però, en tot cas, li podem dir, bueno, no ho diguis, perquè ja veus que la tieta se sent malament. Però intentar que sigui hipòcrita de ben petit és que arribarà ràpidament a ser polític de dretes.
Però aquest un dia abans li has dit de tot de la tieta, no? A casa, li has dit abans al nen.
Papa, aquesta és la tieta que dius que...
Va, escolta, ja hem engegat els correus electrònics i tenim consultes.
Consulta número 1.
Parlant de nens, aquesta consulta és pel Jaume. El Lluís de Manresa té un fill de 8 anys que no té cap altre nen de la seva edat per jugar quan es troben amb la família. Pregunta què pot fer perquè aquestes reunions no siguin tan pesades per al nen. No el vol tenir, diu, tota l'estona pendent d'una pantalla. Diu que ahir el dinar de Sant Esteve va ser un drama.
És que aquests nens que a vegades pensem que només són nostres o que, òbviament, no demanaré ara a les famílies que tinguin 2 fills perquè puguin tenir relació... Però hauríem de tenir en compte que aquestes tinglados adults que muntem són massa adults i que també hauríem de pensar en quina estona els fills poden estar compartint. És a dir, potser sempre hem de convidar no només a la tieta que han de suportar i també potser algun amic que porti una altra criatura perquè puguem fer alguna cosa, o col·locar el nen en una família on hi hagi altra gent.
Ara m'ha vingut un record de quan era petit, que jo sí que tenia cosins i en aquestes grans trobades familiars, el que ens dedicàvem era a sota la taula, ens posàvem sota la taula i cordàvem
Està molt bé, això.
Les sabates dels tiets.
Però
clar, per fer això necessites un company, necessites un cosí. Això, un nen sol d'avui en dia es queda...
No, exacte. Nosaltres som 16 cosins i ara ja 9, em sembla que 9... besnets, diguéssim, de la meva àvia, que té 95 anys. Llavors, clar, els cosins que són pares, es cuiden dels seus fills, que al mateix temps tenen amics amb qui està. Però és veritat que si no fóssim 16 cosins i després tots els besers que hi ha, seria complicat, no?
Amb això que diu el Roger d'acordar, és com una imatge molt de llibre, no? De famílies literàries sí. N'hi ha moltes, no?
De famílies literàries n'hi ha moltes, i el primer que ens ve al cap quan pensem en família literària és el començament d'Anna Karenina de Tolstoi, que diu que totes les famílies felices s'assemblen i que cada família dissortada ho és de la seva manera. Que és un començament totalment fals, perquè jo crec que les famílies felices també són cadascuna ho és a la seva manera. Sí. I és veritat que la novel·la russa està plena de famílies, de nissagues, d'aquestes grans famílies que tothom passa per allà. Les americanes n'hi ha algunes, però és veritat que és una novel·la més social, més de tipus de societat, la societat jueva, la societat nord-americana, la societat, etc. Tot i que Franzen sí que ha escrit sobre les famílies nord-americanes, i que a Europa som una mica més introspectius, individualistes, etc. No? També és veritat que aquí s'han publicat Un any i mig, de Sílvia Soler, o Una família exemplar, amb que Genís Cinca va guanyar el Premi Josep Pla el 2013. I, de fet, jo també he escrit sobre la meva pròpia família.
Sí? Ah, sí? Tot allò que una tarda moria amb les bicicletes. I és una biografia de la teva família?
Sí.
Però, clar, com vas posar el límit de què explicaves i què no?
No n'hi ha de límit. Un ha de plantejar-se com escriure sobre la seva pròpia família i decideix si escriu per treure comptes, per passar comptes, o escriu per com a homenatge d'amor, no? Llavors, quan escrius sobre la teva pròpia família, has de ser el màxim d'honest possible.
Convé sense publicar-la al febrer, no? Perquè si tens un any perquè paeixin, no?
Sí, sobretot que, esclar, és a dir, per exemple, jo estava molt contenta perquè inicialment només va sortir en català i la meva àvia belga, tinc una àvia belga, no sap llegir en català i llavors estava molt contenta, però després es va traduir al castellà i vaig patir molt. Perquè és vera que quan escrius sobre la teva família hi ha dues coses. Primer, que veus els teus avis, els teus pares, els teus familiars com a persones individuals, no persones que sempre hagin estat alguna cosa teva, no? Abans de ser pares i abans de ser avis, eren persones que no tenien res a veure amb tu perquè tu no existies. Llavors es veus d'una altra manera. I la segona cosa és que quan escrius sobre la teva família, no sempre et veus reflectit en aquells que tu et pensaves que t'assemblaves més, no? Sempre tens un tiet que és el teu preferit, o una àvia o un avi que és el teu preferit o preferida, i llavors penses que tu és igual, no? I quan escrius sobre ells, te n'adones que t'assembles més, moltes vegades, als que menys t'agraden, perquè també tenim coses que no ens agraden dels altres membres, no? Les famílies són refugi. Jo també faig aquesta comparació amb Mallorca, no? Soc de Mallorca, llavors la illa i la família és refugi, és on anem quan no podem anar enlloc més, quan hi ha una situació de crisi, quan hi ha una situació de aquesta gent que torna a casa dels pares perquè no tenen feina, etc. Però la família també és llast. No ens podem desfer de la nostra pròpia família. Per més que ens duguem bé o malament, això que comentàvem abans, es verà que la teva família és la que és i l'has d'acceptar, t'agradi o no.
Clar, però tu quan fas això, aquests personatges, què poses? El nom real?
No, canvies el nom.
I després fas un mix, és a dir, és aquella personalitat, però li canvies alguna cosa o no?
No, jo vaig fer, a la primera pàgina del llibre vaig posar, això no és una autobiografia. I així ja està.
Cures amb salut.
Tot és ficció.
I ho has d'anar dient, no? Els seus familiars que tant.
Llavors a la família li deia, no, però és una novel·la. La meva mare quan va sortir va dir, però quin interès pot tenir això? Perquè clar, jo tot això ja m'ho sé, no? El meu pare va dir, home, t'explico poses molt. I dic, bueno, però per tal d'exposar-me, la gent se l'ha de llegir, el llibre, llavors.
Sí, ets valenta.
I la meva àvia belga, doncs sí, és la que va dir, com es va preguntar com sabia una sèrie de coses.
Potser van descobrir coses de la família que no sabien.
Crec que sí.
Clar, posar-les totes en comú, al final dius, ah, mira, jo d'aquell allò no hi havia arribat. No.
Però és el que parlàvem abans, una vegada que has posat aquesta cosa per escrit i està damunt de la taula, ja no cal que se'n parli, però com a mínim ja no és un secret de família, clar. No? És una cosa que, bueno, acceptam que això ha passat i, per tant, no passa res, ja convivim amb allò.
Tenim més consultes.
Consulta número 2.
A veure, més nissagues familiars. Tenim la Maria del Guinardó amoïnada. Té una nena de 3 anys que plora cada vegada que la seva àvia política, en aquest cas, la va buscar a l'escola, és a dir, la sogra de la Maria del Guinardó. S'ha de preocupar?
Bueno, jo recordo quan estava al Síndic de Greus i em dedicava a intentar defensar els drets dels infants, hi havia una escola que van treballar els nens de 4 anys els drets, i hi havia un dret que es deien tenir dret a no donar petons. És a dir, volem que ens reconeguin que no hem d'estar donant cada dia. Què passa amb això? Caldria veure com és, si la que té por de la sogra és la mare, si la que té por de la sogra és exactament la criatura. Home, hauríem d'ajudar-la, aquesta sogra, aquesta mare política.
En qualsevol cas, això amb l'edat es cura.
Segur. Home, però quin trauma, no?, per la pobra senyora.
Ja. No, per això dic que haurien d'ajudar aquesta dona a trobar una altra manera de relacionar-se positivament
amb la nena. Sí, perquè és estrany, perquè hi ha una relació molt intensa entre els nets i els avis, que sí. A mi sempre ho he trobat fascinant, no?
Sí, però dic que segur que ha de trobar alguna altra fórmula, que òbviament no, segur que no passa per comprar més xutxes o no passa, però ha de buscar alguna altra forma en companyia.
Mira, potser ara ho lligaré tot bé. Potser un hort els aniria bé. Què et sembla?
Potser sí. Jo estava pensant que exactament això que li passa amb ella ho feia jo amb la meva mare.
Sí?
Ho feia amb la meva mare.
Ploraves?
I jo, no només això, sinó que si em venia a buscar m'estirava al terra i no me
n'anava. O sigui, tenies papitis, en el teu cas.
No.
O era antimamitis i però... Ah.
Sí, volia alliberar-se.
Però no sobretot, sinó que jo, d'alguna manera, amb el temps, que havia fet una mica de treball amb això per veure què passava, l'estava castigant a ella.
Carai.
Perquè em tenia dormint a l'habitació durant més temps del que hagués hagut d'estar, segurament.
Però i la meva manera de...
No, bueno, més o menys devia tenir els 2.5 o 3, quan... Uh-huh. O sigui, sí, jo ho feia amb la mare, imagina't, no? Però al final són reaccions, en el meu cas era perquè jo la castigava d'alguna forma per no estar fent el que jo esperava que fes, no? Que era treure'm d'allà aquella habitació i deixar-me estar. I quan ho va fer, algú li va dir, se li va acudir i es va acabar el problema.
Mira. Bueno, però escolta, un hort pot ajudar la família.
Un hort, jo quan explico i parlo d'horticultura, entro molt sempre en l'horticultura familiar perquè penso que pot ser un bon nexe per posar molts valors en comú. Valors que, de vegades, si no tenim una excusa, ens passen per alt, van passant els dies, els mesos i els anys, i no s'han treballat en una família. En canvi, l'hort, el fet de tenir cura d'alguna cosa viva, però amb, cert, amb una sensibilitat més elevada, és a dir, podem tenir un animal, també, hi ha moltes coses, no?, que ens poden tenir en sintonia uns membres d'una família, però un hort té aquella delicadesa, té aquell punt des que hi ha la llavor fins que collim un enciam o un tomàquet, que és un període llarg, que requereix molta paciència, molta constància...
Sí, però ara que ho penso... Diu, fem un hort a la família, no? Mm-hmm. Llavors tothom molt content i molt alegre, però sempre acaba pringant un, no?
De la no, família. Llavors hi ha una mala gestió. No. Clar, llavors hi ha una mala gestió, com en tot, eh?
Vull dir, no, però passa això, no?
No hauria de passar. O si passa, perquè realment hi ha un membre de la família que es fa càrrec d'aquesta tasca, no? Igual que hi pot haver algú, és a dir, el repartiment de tasques domèstiques no ha de ser tot el 50%. Potser a algú que li agrada més posar una rentadora i a un altre li agrada més cuinar. Doncs amb l'hort pot passar igual.
A mi em passava que el meu avi belga tenia un hivernacle i era el meu lloc preferit de tota la casa. Sempre em ficava allà i no feia res, ho feia tot ell. Però mirar-lo treballar amb les plantes i això m'agradava molt.
Clar, segur que et va portar alguna cosa positiva.
Sí, sí.
No tot ha de passar per posar-t'hi tu mans a l'obra, no, allà, embrutar-te l'hort.
Però segur, clar, quan hi ha una tasca familiar, com un hort familiar, hem de tenir molt clar que una família, un grup familiar, hauria de ser una certa cooperativa d'afectes. És a dir, exacte. En el que tothom posa alguna cosa... Exacte. Tothom se responsabilitza d'alguna cosa i en el que a vegades segur que l'hivernacle l'avi anava a l'hivernacle per fugir probablement de no estar a una altra part i alhora ella...
Però a mi em permetia anar-hi.
Ja em permetia allà. És aquesta lògica d'efectes...
Com una bombolla, no?, de separació de coses,
fantàstic.
No?
Sí, sí.
Que no és una igualació de tothom, però clar. Que a tothom li agrada estar allà a l'or o estar on sigui.
Bueno, perquè es barreja una mica l'or familiar amb l'or terapèutic que s'acaben tocant. Jo també sóc el primer que molts cops vaig a l'hort, quan estic fumut del cap, el millor que lloc on se'm cura tot és l'hort.
Això és veritat, està passant molt això amb les plantes, a mi també m'ha passat amb el jardí, no? Que és, no sé per què...
Bueno, és la sensibilitat que transmet, sobretot
no?
el fet de la terra, sigui amb un test o sigui directament al terra en hort convencional, bueno, desestressa, descongestiona molt la ment, no?
Però a vegades no estàs fent res, estàs tenint males herbes
no,
i està.
Sí. Oh, sí que estàs fent, és molt important, estàs meditant, estàs fent meditació activa d'alguna manera.
Ja és vell això, sembla que era, no sé si era Cicero, el Cayo de Senectute, ja recomanava com a mínim relaxar-se a l'hort.
Clar.
Tercera consulta.
Consulta número 3.
Aquesta us agradarà. Consulta pel senyor Casabós de la Joana de Tortosa. A veure, diu que la Joana té un fill de 6 anys que té fòbia al menjar de color verd. De petit, cap problema, però des de fa un any que es nega a menjar hortalisses i verdures. Amb el tomàquet diu cap problema. És el tema del color verd.
Mm-hmm.
Ai, que fort, això.
Com hem de gestionar això?
Curiós, això?
Curiós,
bueno, curiós.
Curiós,
però vaja, també podria ser... Bueno, haurà de fer un treball importantíssim d'imaginació i d'investigació per veure de quines formes aquest verd...
Però són a vegades aquestes dèries infantils, no?, que potser duren una època, no?
Jo, primer de tot, no m'hi amoïnaria. És a dir, jo sóc el divulgador d'hort i jo la primera ceba me la vaig menjar als 18 anys, És a dir, però, que no s'hi amulli gaire.
La ceba ja no és de color verd.
És igual, és transparent, em feia angúnia la textura. Les coses verdes no et pensis que me'ls menjava cada setmana, tampoc. És a dir, potser aquesta persona, aquesta criatura, té certa aversió per algun motiu desconegut. Jo no m'he plantejat mai perquè no em feia gràcia menjar verdures de petit. Però en un moment donat, 16, 17, 18 anys, quan ja feia la meva, se'm va destapar tot això de l'hort, i en el moment de jo fer-ho, em va venir de gust menjar-m'ho. Doncs probablement...
Però això és molt general, eh? Però, que passa, sí. Això?
Bueno,
però...
això el que ajuda és el tema de l'hort, aquí. Sí. Perquè si tu ho veus, si tu has vist créixer aquell enciam, sí. Ostres, és molt estrany, és molt difícil que al cap de 3 o 4 mesos no et faci il·lusió ni que sigui tastar-lo. Clar, si el compres en una botiga, hi ha aquest punt de desnaturalització que dius, escolta, millor no m'entra, no ho vull.
Però, Marc, no podia fer dues coses. A veure, no es pot posar algun colorant perquè les mongetes siguin vermelles?
O mongetes vermelles.
O menjar col.
Però una cosa més pràctica, que és... com ajudar aquest nen a descobrir que tot verd acaba sent groc. És a dir, com ajudar-lo en el procés de maduresa.
Que no és tan important, no?, que sigui verd.
Que a poc descobreixi que allò que li tenia fòbia resulta que ara li agrada. És sí. Que
I a més abans, diu això, que de petit, de més petit, no tenia aquest problema i que des de fa un any ara en té 6, per tant, a partir de l'any.
Bueno, clar, perquè van prenent consciència de tot.
Que es posi marró, la verdura. Que se
home, la versió aquesta està bé, perquè, per exemple, avui en dia d'enciams n'hi ha de vermells, l'olor rosa, sí, fulles de roure... de pastanagues n'hi ha tots els colors. Fins i tot n'hi ha de verdes. Si li agradés el verd i el vermell, també hi hauria pastanes verdes. De bledes n'hi ha de vermelles.
No, però sí que és veritat que sempre que ens recomanen com fer que als nanos els agradi la verdura, diuen que has de fer és un plat atractiu, que es vegin molts colors...
Sí, és una teoria, però clar.
Però, potser
hi ha gent que
simplement
té certa versió amb alguna cosa, no? Jo ho veig amb el meu fill, que la carn, per exemple... és igual, ni que li muntis allà, que no li fa il·lusió.
Jo conec un senyor que no pot menjar res rodó. És veritat, eh?
I quines coses hi ha?
O gent que separa
taronja,
els ingredients d'un plat combinat.
Li has de fer tallat.
Bueno, sí? Però s'ha d'anar una mica de cura de no fomentar les fòbies.
Això és com a mínim treure-li llenya una mica al foc.
Una mica, és dir, veure, és ridiculitzar perquè no t'agrada una cosa rodona és important.
Exacte. Es que estiguem parlant de verdures després de tot el que hem arribat a menjar per Nadal i Sant Esteve, que no hi ha fi.
Em va fer una mica.
El problema és que no hi ha, no sé, el garrí no és de color verd.
Bé, el que és evident és que els suplements són una gran família, no?
Home, i tant.
Gràcies, Llucia, Jaume i Marc, pel consultori de felicitat. Nosaltres, el Roger i jo, estem una mica nerviosos perquè tenim un telèfon vermell que a 2:15 nosaltres els truquem i l'agafa algú. I no sabem qui és.
Com
un telèfon
acaba,
que el talia.
Això t'ho deixo tu,
Mariona. L'Àngel Llàcer li va passar en el Tinet Rovira.
Després
el
la Carolina
Rovira,
Ferrer.
La Carolina Ferrer, i aquest ha estat voltant pel món dues setmanes.
Ara la Carolina Ferrer truquem, li ha hagut d'entregar algú altre, exacte.
I clar, trucarem a 2:15 i no sabem qui s'hi posarà. Ai, això d'aquests moments.